L'operòf i la rana. Viatges operístics amb Xavier Sesté.
Abans que faci les maletes i que ens desaparegui al llarg de l'estiu per fer la volta al món a través dels festivals aguts i per haver, li donem la benvinguda abans que marxi, Xavier Sesté. Bona tarda.
Bona tarda i bona hora.
No obstant això, avui no ens vens a gaire lluny, ens vens d'unes 2 hores i mitja...
3 hores en
3 horetes amb Euromet, no?
Amb Euromet, correcte.
Vens de València i has vist una òpera com aquesta. La segona incursió shakespeariana de Verdi, la seva penúltima òpera, Otello.
Exacte, i que era la protagonista del Festival del Mediterrani, que és el certamen que tradicionalment tanca la temporada del Palau de les Arts de València, amb una nova producció, i que realment va ser un èxit notabilíssim, i vaja, vam sortir tots molt contents d'aquesta funció.
Festival de la Mediterrània, que sempre convida Zubin Mehta, o n'és el director artístic, sembla.
És el president. El nom correcte és president, que vaig dir, ostres, el primer vegada que conec un president d'un festival, i el president és altres coses, però vaja, sí, és l'alma mater, el gran referent.
Alma pater, en aquest
alma
cas.
Alma pater, perdó, i és el reclam mediàtic, fort, i realment el Zubin Mehta, una partitura com l'Otello, la domina de dalt a baix, i amb una orquestra i un cor com el de València, que continuen sent de primeríssima divisió, doncs va ser a nivell orquestral i coral va ser una festa.
T'ha passat el que ens ha passat alguna vegada i que tu i jo hem comentat dins i fora de l'estudi radiofònic, que ens avorrim sentint alguna òpera dirigida per Mehta o no?
En aquest cas no, en altres casos sí. Jo haig de dir que la famosa tetralogia amb la fura, a mi el que em sobrava, amb perdó, era el Zubin Mehta, que va ser una versió molt avorrida a nivell de direcció orquestral. Aquí només va haver algun punt al concertant del tercer acte, que és un moment molt perillós perquè és molt estàtic i que jo crec que sí, potser li va caure una miqueta, però vam tenir el Zubin Mehta implicat, el Zubin Mehta brillant, el Zubin Mehta més dramàtic, amb més trempera, i realment aquí no, doncs vam adormir.
Un altre nom molt esperat, encara que ja l'hem sentit d'ençà de la seva recuperació, era el coprotagonista, el tercer en discòrdia, que és Iago, que diguin el que diguin, és el protagonista de l'òpera,
sí, sí,
que és Carlos Álvarez.
Doncs va ser una alegria. Jo no l'havia sentit després dels problemes de salut que ha tingut i de la seva llarga retirada dels escenaris, no l'havia sentit encara, i realment, sí, la veu ha perdut potència, ha perdut presència, però manté el color, i jo crec que va cantar amb una intel·ligència, un paper civilí com és el de Iago, el va fer molt bé. Potser el credo, que és el moment més enfàtic, sí que et notaves, clar, i amb el Zubin Mehta també l'orquestra, quan la deixa anar, també s'ha de dir. Però a altres moments va ser una interpretació molt, 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 molt ajustada, molt, molt ben intencionada, i va ser, vaja, una alegria trobar un cantant tan esplèndid com el Carlos Álvarez. Sí que és veritat que la veu potser no sonava tan potent, però sí que sonava més sana, perquè abans tenia aquest com punt com de saturació, no? Que deies que era com excessiu. Pensava, això està a punt de... No sabies, clar, jo tècnicament tampoc sé quins problemes tenia. I... Però vaja, realment va ser una alegria trobar-se amb Carlos Álvarez en bona forma.
Un Otello sempre és un Otello, és un paper, en fi, demoníac, i jo sempre tinc els meus dubtes que Gregory Kunde sigui un tenor que agradi. A mi, particularment, no m'agrada gens.
Bé, depèn del que canti. Per exemple, quan va venir a fer el Pirat en concert al Liceu, està sensacional. I aquí, però clar, és veritat, és un tenor que ve del repertori rossinià belcantista, i era, veient-lo fent Otello de Rossini, que és un paper que ha incorporat relativament tard, i tenint en compte que és un tenor que està més a prop dels 60 anys que dels 50, doncs era una mica sorprenent. Els resultats van ser espectaculars.
Si ho dius tu, m'ho crec.
No ho dic només jo, per sort, no és dogma de fer, però realment a mi em va sorprendre, i aviam, una veu... No és la típica veu de bronze, aquesta mig baritonal que a vegades canten molts... Sí. És una veu de tenor, amb uns aguts espectaculars, amb un centre consistent, i que, a més, no va tenir cap problema en dominar l'orquestra, en dominar totes les facetes del personatge, les parts més amoroses, les parts més de gelós irat, però, i sobretot, clar, el gran avantatge és que, com que és un senyor que ve del bel canto, doncs té un fraseig elegantíssim, en cap moment va cridar. Sempre va cantar amb una línia, amb un legato perfecte, i clar, va arribar al final amb una emoció de pell de gallina. Realment va ser una interpretació sorprenent, certament, però realment molt, 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 molt bona.
El seu gran moment és el quart acte, ens referim a Desdèmona, aquí Maria Agresta.
Maria Agresta, que és una cantant, ja, l'any passat ja l'havíem sentit a València fent la Leonora de, del Trobador. Potser em va agradar més aquí, allà, perdó, en el Trobador. Aquí va estar bé dins els cànons del paper, no? Molt dolça, pianíssims molt, molt ben cuidats, així molt la part, diguéssim, una composició del personatge més aviat passiva, a vegades m'agrada potser un d'aquestes d'homenes una mica més combatives, però dins d'aquests paràmetres ho va fer molt bé.
I finalment hem de parlar de la producció, que ha agradat bastant, o molt.
Sí, aviam, no era res de l'altre món, per la meva modesta opinió, també. Jugava molt amb el vídeo, amb les projeccions en vídeo, algunes molt espectaculars, sobretot l'entrada del vaixell d'Otelo, però dramàticament, a nivell de direcció d'actors, era molt convencional en el mal sentit de la paraula. És a dir, a vegades el cor era, vinga, donar voltes per l'escenari, que dius, home... alguns detalls de direcció, de visuals, per exemple, les dones al cor anaven amb crestes, que no acabes d'entendre per què, com si fossin punkies, no acabes d'entendre gairebé, però vaja, una producció resultona, perdó per l'expressió, més que brillant, però vaja, va funcionar.
El Palau de les Arts de València, la temporada que ve, què?
Jo ara per ara no sé res. Hi havia un anunci que faran durant un mes es farà Els Miserables, el musical, que és una forma d'omplir programació.
Tot t'agradarà molt, això.
No, Els Miserables no m'agrada, justament. És un dels musicals que no m'agrada. Però vaja, es comenta que faran algun Verdi, però, clar, és un teatre que ens acostuma, molt mal acostuma, a fer presentar sempre la temporada a últim moment, i jo, també és veritat que fa dies que no m'ho he mirat, però jo no he rebut res, jo diria que encara no s'ha presentat la temporada vinent, cosa que és una mica preocupant.
En tot cas, Xavier Sesté, novament, moltíssimes gràcies per la teva col·laboració al llarg d'aquesta temporada. T'esperem, evidentment, la propera, després que hagis desfet les maletes del teu periple per Bayreuth, Salzburg, no sé si també et toca Kleinburg.
Kleinburg també, sí. És la trinitat festivalera del meu estiu.
Ens ho expliques el segon diumenge de setembre? El primer no, perquè encara estarem amb Òpera la Fresca. El segon?
Aquí estarem.
Vinga. De tota manera, retrobarem en Xavier Sesté la setmana que ve perquè serà un dels membres de la taula que obrirem per valorar la temporada 2012-2013 a casa nostra i en particular del Gran Teatre del Liceu. Serà una part d'un magazín que també inclourà una entrevista a la soprano Patricia Petitbon. Hi haurà també l'actualitat amb la Mònica Pagès i l'Òpera Mundi amb en Pere Andreu Geriot. Això serà després d'una gala operística en què us oferirem Stifelio de Giuseppe Verdi. Alfred Marín, Dani Guinot al muntatge musical, Susanna Bonany a la producció i aquest qui us ha parlat amb molt de gust, Jaume Radigales, us emplacem al programa de d'aquí a 8 dies. Sigueu feliços!